reaccions molt positives i realment jo me'n recordo la gent de com Simius
d'aplaudiments, oi? Sí.
Ens va acompanyar llavors el Jaume Aragai, que també està molt per la causa, ens ajuda, i eren 15 cantants. I avui ens venen 3 persones, però fonamentalment el que vull recalcar és que és iniciativa de Montserrat Caballer, que vol fer-ho per tots nosaltres, i vol fer-ho amb unes festes tan importants com 2 dies abans del Dia de Reis, les festes encara nadalenques, oi?
Sí.
I és iniciativa d'ella, i fa 3 anys que no canta, i crec que és una oportunitat única per començar l'any. És una manera molt maca de començar l'any.
Moltes gràcies, doctor Pere Gascón, director del Servei d'Oncologia de l'Hospital Clínic. Felicitats per la feina de lluita contra el càncer i tant de bo hi hagi cada dia més resultats. Sí. Bon dia i bon any.
Sí, bon any a tots. Sí, gràcies.
Adéu-siau. Arribem a les 9, és l'hora de la Mercè Raga i l'equip de la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel.
Us torna a parlar aquesta hora amb Mercè Raga. Què tal? Salutacions. Ja a la segona hora del primer cafè tindrem tot seguit les estrenes cinematogràfiques a les naus misterioses de l'Àlex Vintró, que en recomanarà, per cert, algunes pel·lícules que no podem deixar de veure aquest 2014. També comptarem amb les bones recomanacions avui de nutrició i dietètica de l'experta Maria Josep Rosselló. També avui parlarem al primer cafè amb l'advocat José Miguel Mestre, l'Observatori Laboral. Tot això i més a la segona hora del programa. Però tot seguit el que fem és repassar els titulars més importants d'aquesta hora. Artur Mas envia una carta als líders europeus demanant el suport a la consulta catalana. El president ha enviat una missiva i un memoràndum en què defensa el dret de Catalunya a decidir. Angela Merkel, David Cameron, François Hollande i la resta dels líders europeus són els destinataris de la carta a favor de la consulta, mentre que el memoràndum ha estat enviat a 27 primers ministres de la Unió Europea, tots menys Mariano Rajoy, a qui se li va enviar abans, i a 45 països d'arreu del món. L'oposició ja ha qualificat d'inútil la iniciativa i n'ha fet mofa. L'atur registra un descens rècord al mes de desembre. Les dades oficials se sabran, però d'aquí uns minuts, aquest mateix matí, això sí, el govern espanyol ha filtrat a una agència de notícies la xifra. El nombre de persones inscrites a les oficines d'ocupació va baixar al mes de desembre en 107.000 persones. La caiguda més important, atenció, registrada mai en l'últim mes de l'any. I avui també us expliquem que el govern espanyol intentarà mediar entre Zassir i Panamà per resoldre la crisi oberta després de l'anunci de la constructora d'aturar les obres d'ampliació del canal. I en esports us destaquem que Leo Messi s'entrena a Barcelona després d'un mes i mig a l'Argentina recuperant-se de la lesió a banda de la incorporació del crac argentí als entrenaments i del porter Víctor Valdés. Avui serà un dia molt especial pels barcelonistes més menuts i potser també pels qui no ho són tant. És el dia fixat pel Barça perquè els jugadors del primer equip s'entrenin davant l'afició. L'Espanyol també signarà autògrafs després de l'entrenament d'aquest matí.
Sara, avui què busques?
Busquem a la Sara, que sabem que està per aquí, perquè ha arribat ara d'urgència. La tenim per aquí, per a l'estudi de Ràdio Estel del carrer Comtes de Balló 6769. Ara la buscarem, però avui tenim el ministre, ja se m'ha escapat, Ferran. Ferran Capdevila.
Bon dia, Mercè.
Com estàs?
Molt bé.
Com ha anat? Bon any, Ferran?
Bé, igualment.
Escolta, Ferran, avui ens has de donar els noms dels guanyadors dels Pastorets Ganapi i Cigronet, eh?
Sí, tenim 4 guanyadors. Un parell de guanyadors per demà dissabte, dia 4. La Marta Ruiz i l'Àlex Arregui, un parell d'entrades per cada un.
Uh-huh.
I per diumenge, dia 5, Xavi Barceló i Begoña Querol de Sant Cugat, també 2 entrades per cada un.
Doncs ja sabeu, aquests són els guanyadors que podreu veure en directe al grup teatral del Casal de Sant Pere, PAM Teatre de Terrassa, que porten a l'obra de nou als escenaris terrassencs i apropen aquesta emocionant aventura a grans i petits. Ja sabeu, els Pastorets, Ganàpia i Cigonet, a tots ells, els guanyadors. Felicitats i enhorabona. Moltes gràcies, Ferran.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
Planàs.
Molt bon dia.
Molt bon dia i molt
aquí
bon
estava,
any.
Estava acomiadant el ministre.
Ai, mare, el nostre ministre. Què faríem sense el ministre?
Què faríem sense el ministre?
Carme, què tal? Com prova l'any?
Molt bé, molt bé. Això, tu, que has vingut ara, eh? Ahir nosaltres sí. Aquí, eh?
Aquí treballant,
tot bé, no?
Molt bé.
Molt bé. La neu... fredeta, estava fredeta.
Sí, estava una mica fredeta, la veritat és que sí. No, no, el més important és que he dormit moltes hores,
ah,
Carme.
Això
he fet una
falta,
cura
eh?
De son.
Molt bé, sí, molt sí. Bé. Se'n nota, tens una
sí?
Cara així tota relaxada. Tota... I tan guapa com sempre.
Escolta, Carme, a qui hem de felicitar avui?
Doncs mira,
posa'ns el dia, vinga.
Avui és Sant Anter, que va ser, era papa i va néixer a Grècia.
Ah.
També Santa Genoveva, que és la patrona de París.
Mira, no ho sabia.
Sí, doncs veus? Veus com,
aquí veus com aprenem, clar.
Clar. Sí. I el Dia dels Reis sí. Celebrem el Dia de les Reyes, o sigui, les,
sí.
Que, les Reies que diem.
Les Reyes, no?
Exacte, uh-huh. Se celebra el Dia dels Reis.
Això el dia 6.
El dia 6, bueno, com que aquí no hi serem.
Clar, així o sigui... anem avançant, perquè així la gent ja ho sàpiga.
Felicitem a totes les Reyes.
A totes les Reyes.
I a tots els Reis.
Escolta, a tots els Reis.
Que siguin molt bons en tots nosaltres, eh?
També avancem un sant de dimarts dia 7.
El dimarts dia 7. I quin és aquest el dimarts dia 7, digue'l tu?
Ja te'l dic jo, Sant Ramon de Penyafort.
Ah, clar, Sant
Ramon de Penyafort. Que és el patró dels advocats.
I tant. I, bueno, jo com que no sóc advocada no ho tenia en compte, però bueno, que és força important.
Clar, exacte, sí. Doncs sí, sí.
Doncs mira, veure, i celebrem els aniversaris de Mel Gibson, l'actor.
Home, Mel Gibson?
Sí, guapo, eh? Escolta,
sí,
fa patxoca.
Sí,
no?
Fa patxoca.
Fa patxoca.
Escolta, quants anys fa el Mel Gibson?
58.
58, eh?
Sí. De l'Esperanza Aguirre.
L'Esperanza Aguirre també compleix
sí,
avui.
També fa, home, també fa anys. Que
home, clar,
que
clar, clar, clar.
No em paro, què? 62, eh?
62.
Sí, bueno, menys això és el que se sap.
Això és el que diu.
Això és el que se sap.
Molt bé, què més?
I la Rosa Montero, escritora, 63.
Molt bé. Bueno, nosaltres ens quedem amb el Mel Gibson,
sí,
Carme?
Jo sí, entre tots aquests, la veritat sí. És que sí. La veritat és que sí. I animem a la gent que ens truqui ara
si
que ha començat l'any.
Clar.
No costa res de fer una trucadeta. I llavors, no sé, pues, el dia del sant complet, perquè esclar, no tothom fa el sant, però aniversaris mm-hmm. I celebracions de noces d'aquestes d'hort, que tothom celebra l'argent i l'hort.
Ah, també, això. Clar, també, casaments, tots
exacte,
els que siguin
exacte,
aniversaris en
exacte.
General, no?
Els pares polítics, els pares polítics...
També, clar, per clar,
no?
Clar, per què
sí.
No?
Clar que sí.
Carme, doncs moltíssimes gràcies.
Bueno, et desitjo doncs, que todo te vaya bonito amb aquest any que estem començant.
Igualment, Carme.
Que sempre somriguis amb aquesta carona tan guapa que tens.
Ai, moltes gràcies, Carme, per favor.
Que ens omplis de boig a tots.
Moltíssimes gràcies.
A tu.
Ens retrobem dimecres.
Dimecres, val.
Gràcies, que vagi bé. Bon cap de setmana, Carme, un petó.
Ràdio Estel.
L'actuació humana, quan tendeix a promoure la dignitat i la vocació integral de la persona, la qualitat de les seves condicions d'existència, la trobada i la solidaritat dels pobles i de les nacions, és conforme al designi de Déu. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
9 i 9 minuts, el que fem ara és marxar publicitat i tot seguit arriba la Sara i l'Àlex Vintró a les naus misterioses.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. La veu dels animals i la natura, un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura, els divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Thank you.
Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, número especial de Nadal. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
La, 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 la. Moltes gràcies. Petits experts separadors sense por. Noms de residus que van al contenidor marró.
Closques d'ou.
Un os de pernil.
Peles de taronja.
Caca de gos.
Bolquet.
Oh! Lluc, el bolquet té truc. Lamento tenir raó, però això no va al marró. I tu, si has dubtat...
Amazonbas.cat.
Separa bé, un joc de nens. Generalitat de Catalunya.
Ja ha arribat el compte enrere d'Hipercor.
Aquest cap de setmana, ofertes increïbles però fugaces.
Per exemple, pernil ibèric de glat de 6,1 a 7,3 quilos...
Només 129 euros.
Aprofita-les. Són les ofertes compte enrere d'Hipercor. També a hipercor.es.
Ves alerta, que volen.
L'estil que t'escau. La música que et defineix. La radiofórmula de Ràdio Estel és la teva. Sintonitza-la de dilluns a divendres de 10 a 2 del migdia, de 4 a 6 de la tarda i de 2 quarts de 10 a 2 quarts de 12 de la nit. Les veus, els temes i els autors triats amb més cura per posar ritme a la teva vida. Hores i hores de bona música. És l'estil Estel. És el teu estil.
Naus misterioses, amb Àlex Vintró.
Àlex Vintró.
Hola, què tal?
Molt bon dia.
Bon dia, bon
I
dia.
I molt bon any.
Igualment.
Què tal? Vas fer alguna cosa interessant?
Encara estem una mica recuperant-nos d'un cap d'any així una mica festivo.
Molt bé, així m'agrada. Sí. Escolta, un dels meus propòsits, sí, ja que jo de cinema no en sé massa, és veure moltes pel·lícules aquest any.
Aviam si és veritat.
Faré cas amb el que ens diguis, per tant, has de filar molt prim,
Ah, sí, home, procuraré.
Molt bé. Què ens portes aquesta setmana,
Àlex? Volia preguntar si has vist alguna cosa, que aquestes vacances, si has aprofitat.
N'he vist una. He vist el Hobbit.
El Hobbit?
Sí.
I què et va agradar?
Va agradar molt. El que passa és que hagués hagut de fer una cosa primer, que és veure l'anterior, que ja l'havia vist, però feia, no sé quan es va estrenar l'altre, em sembla que fa un any, doncs ja, com que la vaig veure al cinema, ja no me'n recordava.
Te'n recordaves d'on s'havien quedat?
Malament.
A més, com que té detalls raros, la pel·lícula s'acaba en un punt que no és molt final...
Sí.
I comença en un punt que no és molt començament.
Exacte, o sigui, et quedes, tots ens van quedar al cinema.
I estaven els enanos aquests.
Exacte, no? què està passant aquí? Molt bé,
sí,
en fi.
Entenc,
per tant,
entenc. Va agradar, estava bé.
Sí.
La vas veure en versió original, m'has dit.
En versió original la vaig veure.
Ben fet.
Sí, el que passa és que el problema és que estava subtitulada en castellà, per tant, si tu anaves a una persona que no entenia el castellà,
això és una cara...
quan parlen els elfos o en su idioma
els
que parlen,
orcos, sí.
O els orcos, no s'enteren de res. Per tant, des d'aquí fem una crida...
Exacte, que les pel·lícules en versió originals es subtitulin també amb els originals.
Exacte. Dit això...
Dit això... Doncs aquesta setmana tenim diverses pel·lícules. Tornem una mica... Amb el tema de les vacances hi ha hagut bastant... S'han estrenat pel·lícules entre setmanes, van a estrenar pel·lícules el dia de Nadal, s'han estrenat pel·lícules el dia 1, es van estrenar pel·lícules el dimecres.
Sí.
Jo crec que la setmana que ve ja començarem a la normalitat dels estrenes del divendres, però aquesta setmana encara estem així, perquè inclús el dia 7 s'estrena una sola pel·lícula, que estrena el Nebraska d'Alexander Payne, que és una de les que sonen per als Oscars, i s'estrena sola aquesta, i després ja s'estrenen el gruix, s'estrenen el 10, vull dir que hi ha una mica de desbarajuste amb tot això. Però,
ens anirem posant al dia una mica,
exacte.
Àlex.
Aquestes són les estrenes del dia 1, de dimecres. Comencem per la primera, va.
Vinga.
¿Qué dijiste que tocabas?
Canciones folk.
Canciones folk. ¿Actúas solo?
Antes tenía un compañero. Se tiró desde el puente George Washington.
¿El puente George Washington? Hay que tirarse desde el puente de Brooklyn. Es la tradición, el puente George Washington. ¿Quién hace eso? If I had
wings. Bueno, doncs comencem amb aquesta A propósito de Llewyn Davis, que és la nova pel·lícula dels germans Coen.
Sí.
Amb el que és garantia de...
Això t'anava a dir.
Garantia de qualitat,
No sé gaire, però això fins aquí arriba.
Home, aquesta va guanyar la Palma d'Or a Cannes també, vull dir que estem parlant de... sí, normalment són bones les seves pel·lícules, aquesta tothom parla de que és extra, encara més bona del normal, no? Uh-huh. Aquesta sona molt també pels Oscars. Diguem que és la història d'un cantant de folk a Nova York la seva vida, que és una mica així, els seus problemes i sí. Tot això és una pel·lícula petita. La trama és aquesta. Està basada lleugerament en la vida d'un cantant de folk.
Per tant, és una història real.
Basada. Basada librement, que libremente. Es diu, eh? Sí. I, però la música té molta importància a la pel·lícula. El T-Bone Burnett, que és un cantant que després també ha composat música per pel·lícules, li van donar un Oscar fa relativament poc per Crazy Heart, aquella pel·lícula del cantant country que sortia el Jeff Bridges, fa tota la música de la pel·lícula i els actors canten totes les cançons i sí, a més estan rodades gairebé només amb una... d'una toma solo, saps?
És molt mèrit, això, eh?
Molt mèrit, i es veu que tothom canta molt bé, tot és molt maco, i, bueno...
Com els Miserables, que a mi em van sorprendre gratament.
Exacte. Bueno, però aquí és més... Aquí es vol donar la sensació de que aquesta gent són cantants of folk que estan intentant lluitar per fer-se de la carrera. Els Miserables és una producció tremenda, que no estan rodades, les veus al mateix temps. No rodes el so, perquè que quedi un so tan bo... Clar. Tens que gravar-lo després amb la banda sinfònica de no sé què i tal.
Todo tiene trampa, sempre.
Ah, exacte. Doncs això, dèiem que aquesta pel·lícula, doncs, segur que estarà bé. Aquesta es recomana sense veure's. Això no falla en els germans Coen, a propòsit de Llewyn Davis, que també és curiós com els distribuïdors espanyols els hi posen aquests noms, perquè estava mirant sí. I a propòsit de... N'hi ha?
Mira, quan l'has dit estava recordant-me d'aquella de Propósito de Henry, del Harrison Ford, que té moltíssims anys.
Sí. I jo també, de bote pronto, perquè també ho he mirat i n'hi havia tota una llista. Ja, a Propósito de Smith, aquella pel·lícula que sortia el Jack Nicholson, no? Sí. Que feia aquell paper com de vell cascarràbia.
Sí,
i tal.
Sí.
Doncs direm una mica també que protagonitza l'Oscar Isaac, que és un actor semidesconegut, però que ha fet moltes pel·lícules. El que dius, si és el protagonista, no sé qui és. Aquest noi em sona, però no sé d'on. Bueno. Doncs aquesta, diguem que serà la pel·lícula que probablement el consagrarà. La Kerry Mulligan, aquesta ja sona més, i el John Goodman, que és un clàssic de les pel·lícules dels germans Coen.
I tant, aquí...
Tothom recordem el Gran Lebowski i coses aquestes, eh?
I doncs, tant que sí.
Sempre els actors estan estupendos, uns directors estupendos, uns guionistes estupendos.
Perfecte.
Una pel·lícula que té molt bona pinta.
Molt bé, recomanable. Aquesta me l'apunto, Àlex, per anar-hi la setmana vinent.
Exacte. Doncs passem a la següent, va.
Escuchad, Red Wings en marcha.
Un mal tipo, comandante en jefe de los talibanes.
Mató a 20 marines la semana pasada. 20.
Mandaremos un equipo de 4. Axelson, yo mismo... Marcus.
Echa un vistazo. Hay más de 10 hombres. Es un ejército.
Doncs seguim amb aquesta pel·lícula, L'único superviviente, basada en la història real de Marcus Luttrell, que era un Navy SEAL de l'exèrcit nord-americà.
Sí.
I la seva peripècia... quan una missió que estaven fent a l'Afganistan els va sortir malament i els 4 companys que ell tenia, 3, ells eren un grup de 4 que van anar a assassinar a un cap d'Al-Qaeda d'allà i dels 4 que eren van matar-ne a 3 i a part de tot el grup que els anava a salvar també morts, és la vegada que s'han mort més membres de les forces especials americanes de cop. T'ha tingut bastant d'això, tots van rebre medalles d'honors del Congrés i tal, no sé què, títol pòstum. I aquest noi va escriure un llibre que explicava tota la seva peripècia, perquè, a més, ell va quedar molt mal ferit, el van recollir uns pastors en allà que al final el van poder escamotejar fins a la base nord-americana. I ell, després de tot això, ell s'ha convertit com en un speaker motivacional i per explicar a la gent que s'ha de tirar endavant i tal, no sé quant. Curiosament, aquest pobre noi, quan va tornar...
Sí.
Li van regalar un gos que li va posar els noms de les inicials dels seus companys morts. En allà va i uns desgraciats li peguen un tiro al gos.
Mare
i
meva, escolta, aquest noi està de pega.
Exacte, just han arribat. I és curiós que el tio els va perseguir, els assassins del gos, a través de 4 condados, amb 2 pistoles al cotxe.
Home, jo crec que aquest pobre noi va quedar una mica tocat.
Sí, això sí, però clar. Sembla que com ha alcoholitzat, ha creat una fundació per soldats ferits a les guerres que té ara platejades, soldats americans ferits, ha creat tota una fundació i sembla que el noi ha escrit un segon llibre també sobre la seva vida a l'exèrcit. Sembla que més aviat ha anat endavant, no? Que no està, segur que traumatitza molt que et matin els tres millors amics teus a la guerra, d'una manera tan xocant i tan dura, sí. No?
Però suposo que aquesta pel·lícula funciona, no? Perquè totes les que són americanes així de...
Aquesta pel·lícula...
Todo por la patria...
Sí, la dirigeix el Peter Berg, que és un noi que normalment s'especialitza en pel·lícules d'acció. I aquest noi no va poder aconseguir finançament per fer aquesta pel·lícula si no rodava la pel·lícula Battleship, que no sé si te'n recordes.
Sí, home, i tant.
Basada en un joc de taula, sí, sobre el d'hundir la flota. Doncs va haver de rodar aquesta, que no li feia massa gràcia rodar-la, perquè... Ell tenia els drets del llibre aquest i volia rodar aquesta pel·lícula. Llavors va fer primer Battleship i després va fer aquesta, que tenia el Mark Wahlberg, que és el noi que fa de Marcus Luttrell, és el Mark Wahlberg, i els seus companys també són actors joves bastant coneguts, per exemple, el protagonista de la famosa Battleship o de John Carter de Marte, que és el Taylor Kitsch, també és l'Emil Hirsch, que també ha fet moltes pel·lícules, o el Ben Foster, tot quatre nois molt guapos i que et sonaran.
Que això sempre funciona. Posar quatre nois ben guapos.
Sí, però aquí van tots amb barba, perquè són sils, saps? I van tot una mica escrafi i tal. Però bueno, aviam què tal. Aviam què
molt bé,
tal.
Per tant, també la recomanem, Àlex? O
a mi aquesta prefereixo veure-la abans i si a casa en parlem la setmana que ve.
Perfecte.
Perquè he llegit crítiques de tot. Crítiques que diuen, està bé, però el missatge és molt patriòtic i a vegades fa una mica de pal, o obviant la part més de l'oci de la vida castrense que es pot fer en pel·lícules com Black Hawk Derivado, la pel·lícula funciona a nivell tècnic amb les escenes d'acció i coses d'aquestes. Està por ver.
La deixem en stand-by, per tant.
Stand-by, aviam, estem parlant de que segur que serà una pel·lícula trepidant i que les pel·lícules, a la gent que li agraden les pel·lícules bèl·liques probablement li agradarà.
Molt
bé. Potser hi ha gent que li agraden una pel·lícula romàntica, potser no vagi a veure aquesta.
Al més que no. Això, que quedin avisats. Molt bé, Àlex.
Bueno, doncs, va, passem a la següent.
Vinga.
Papá había prometido llamarme.
Lo hará más adelante.
¿Es peligroso?
En su primera Vendée Globe, la regata alrededor del mundo en solitario, Jan Kermadec sustituye deprisa y corriendo a Frank Greville y el tercer día va sorprendentemente segundo en la clasificación general.
Doncs seguim amb aquesta En solitario,
sí.
Sobre la vida d'un noi, un senyor, que entra substituint a un seu amic a la regata aquesta en solitari, a la Vendée Globe, i llavors agafa el seu lloc, i ell, sorprenentment, es posa de seguida primer i tal. Però té una avaria en el barco, es para a les Canàries, i allà li passa una cosa...
Ostres, no ens la pots dir.
Allà li passa una cosa... Home, jo crec que fa gràcia de veure... En el tràiler surt, el tràiler és més llarg, us hem posat un trosset. En el tràiler surt que se li cola com un polizón.
Mare meva.
I clar, és en solitari. Teòricament no pot anar amb ningú i el té que amagar, perquè quan el filma... Bueno, tot una història. La pel·lícula és francesa, està protagonitzada pel François Cluzet,
sí.
Que era el paralític que sortia... com es deia? Intocable. L'has vist aquesta Intocable?
No, em sembla que no.
Mira, un dels
nostres tècnics ens està dient que sí, que sí, la vist i que li encanta.
Aquesta pel·lícula ha tingut molt nom amb el boca a orella. La gent es deia molt, que a tothom li agrada molt l'Intocable, és d'un home paralític, la relació que té amb el noi que el cuida.
Sí, que l'he vista.
Ah.
Ja sé quina és. Ara hi he caigut, que el noi que el cuida és negre, em sembla.
Sí,
m'agrada, però no m'agrada tant com em pensava, també t'ho he de dir.
Perquè tothom li agrada. És una pel·lícula que tothom la recomanava, perquè la pot recomanar qualsevol persona, perquè és una pel·lícula que transmet uns sentiments macos dins el que cap, no deixa de ser una pel·lícula sobre una persona que està impedida, però està molt bé, i com aquesta persona és molt més que la seva limitació física, no?
Uh-huh.
I la relació que té aquesta, sí que l'intocable era una història real.
Això, sí, és veritat, era, això. A més ho posa al, sí, sí, al final de la pel·lícula
una,
o al principi.
És una història real. Vam fer un documental no fa gaire que es deia El verdadero intocable, que sortia a les dues i la relació que continuen tenint els dos, que era molt, molt maco.
No, és maco, eh? Vull dir, no vull dir que no m'agradés, vull dir que potser m'esperava més perquè tothom en parlava tant, clar, que era com... Això és un Òscar,
això passa,
ja.
Això passa. La pel·lícula s'ha marcat... El màrqueting tot gira entorn del protagonista, que és el mateix d'Intocable, intentant estirar una mica el xicle, clar, del tema, no? Però la pel·lícula no té res a veure, vull dir que és una persona que se'n va... Fes un paper completament diferent, uh-huh, del que feia l'altra pel·lícula. Veurem què tal. Veurem a mi les pel·lícules de barcos m'encanten. La dels barcos de vela és una cosa... Jo no puc resistir-me.
Ostres,
una de les meves pel·lícules preferides, i això sí que és una nau misteriosa, és una pel·lícula que es diu La força del vent, que no sé si l'has vista, sobre alguns que fa... La primera vegada que l'Amèrica va perdre la Copa Amèrica de vela contra els australians, és una pel·lícula divertidíssima.
Saps què passa? Que sóc tan despistada, Àlex, que segurament l'he vista, però no me'n recordo.
Ja pot passar, ja pot
passar. Ja faré un Google i ho buscaré.
Exacte. Aquesta és una nau misteriosa.
Perfecte. Hauríem de fer com una mena de separador, una nau misteriosa. Ja mira, ho estic veient. I aquest 2014...
Nau misteriosa.
Perfecte.
Està molt bé. Doncs, a part d'aquestes tres, que són les que hem destacat d'aquesta setmana, tenim una altra pel·lícula francesa que es diu La flor de la vida, sí, que va de sobre la vida d'una persona de mitjana edat tirant a maduro ja, que té molt lío a la seva vida, entre la seva feina i les nòvies que té mil ligues i no sé què, i d'un dia per l'altre el seu pare... Es converteix en dependent perquè ja s'ha fet gran i es va viure amb ell. I de que això com li trastoca la vida, que pot estar bé. És una, en la línia de les comèdies aquestes tragicòmiques franceses que s'han especialitzat últimament. Sí, també això sona més intocable, eh?
Sí, no?
Però bueno...
Pinta bé, aquesta.
Sí, té bona pinta.
És d'aquestes que, bueno, fan pensar gaire, no?
Exacte. Són pel·lícules de sentiments, solen estar bé. Aquesta també s'haurà de veure, però potser... Que, clar, que la trama a priori pugui estar bé, però després...
Clar.
Com estigui feta, ja és otro cantar, eh?
Otro cantar, és veritat, Àlex.
Però bueno, té bona pinta, sembla que estarà bé aquesta pel·lícula. I també fan aquesta setmana una pel·lícula que em fa una mica de mandra parlar-ne, però bueno, que és la cinquena part de Paranormal Activity.
Mare meva.
Aquesta és un spin-off, no, diria, no forma part de... No és Paranormal Activity 5, sí, sinó que és un... a través d'una de les coses que passa a Paranormal Activity, treuen una altra trama. I ara t'explicaré exactament per què aquesta pel·lícula se'n continuen fent i faran la 15, Paranormal
sí,
Activity 25.
Sí, morirem nosaltres i que restarem, els nostres nets veuran Paranormal Activity 25.
Però és molt curiós, perquè fixa't, amb aquesta són els beneficis que donen pel·lícules que costen... Aquesta pel·lícula, la primera, Paranormal Activity, va costar, de pressupost, $15,000. I a veure si sap el que va recaptar. 200 milions.
Què dius?
Clar, d'una inversió que tu fas de $15,000, que en treus 200 milions, què?
És que ja només
ho continuo
primera...
fent, només faig això.
Està clar, i et retires fent Paranormal Activity. Home, és que ja ho pots estirar.
Clar. Jo faria. Anem a fer Paranormal Activity 6 nosaltres.
Vinga, Àlex, fem-ho.
Però és curiosíssim, perquè aquesta, tothom diu que cada cop són pitjors les pel·lícules de Paranormal Activity, però els datos diuen que la segona va costar 3 i n'ha guanyat 200, també, gairebé. La tercera va costar 5 i n'ha guanyat 200 i pico. La quarta en va costar 5 i n'ha guanyat 140... I una franquícia que en total ha costat $13,000 i ha guanyat $700 milions.
No. Això és tenir sort.
Això és...
I la resta són tonteries.
Exacte, és caure de peu completament. Clar. I aquesta, no sé què tal serà. Jo he llegit crítiques de tot, i crítiques i també, sorprenentment, que la deixaven millor. Deien que potser ressuscitaria la saga.
Mare, millor que l'anterior, vols dir? Les anteriors?
Sí.
Tipo sí, la primera. Sí,
tipo la primera. La primera era molt sorprenent.
Sí.
No sé si la recordes. Jo sí. va fer molta por, la primera.
Però eren molt joves, eh?
Home, no eren tan joves, eh? Tenia tota la barba ja.
Encara ho som, Àlex. No fotem.
Bueno, vale. Però que no ha passat tant de temps. La pel·lícula és del 2009. Del 2009.
Ah, i pensava que feia més.
No.
Mira.
És de 2009. I tenia... Recordem que la pel·lícula aquesta tenia feien la tècnica aquesta com de falso documental,
sí,
de que es posaven la càmera aquella a la nit, que tothom feia... que es veia com dormien els altres i donava una mica de iu-iu.
Per tant, han tret més d'una pel·lícula per any.
Mm-hmm. Sí, mira, 2009, 2010, 2011 i 2012.
Mira, perfecte, com els xurros.
Va anar a tope, va anar a tope.
Perfecte, escolta. Molt bé, llavors vols parlar d'alguna altra
no,
estrena?
No, diguem que aquests serien a les estrenes de la setmana. La recordem una mica, hem parlat del...
Germans Coen.
Del Germans Coen amb aquesta de propòsit de Llewyn Davis. Sí. Hem parlat de El único superviviente, la pel·lícula aquesta del Peter Baird sobre el cas del Marcus Luttrell, sobre el tema dels Navy Seals. Després hem parlat en Solitario, que és la pel·lícula aquesta del barco de vela i de tot això. I hem parlat de En la flor de la vida, una altra pel·lícula francesa, també veurem. I Paranormal Activity, Los señalados, que aquesta per a molt fans, eh? Aquesta per a molt fans, no m'atreveixo. Aquesta és la típica que jo veig.
I que t'agrada, Àlex.
Perquè veig cada cosa. L'altre dia vaig veure una pel·lícula que si te l'explico no te la creus. Es deia Ghost Shark. Tiburón fantasma. Vaig riure? Però aquesta no la puc recomanar.
No la recomanem.
Això és l'infracine.
Escolta, Àlex, ja per acabar, no sé si havies tingut oportunitat de comentar-ho. Em sembla que no. Vam saber aquesta setmana que el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges podrà presentar els curts guanyadors als Oscars. Això és una molt bona notícia.
Uf, i es veu que feia temps que hi anaven al darrere del tema aquest. No, tranquil·la. Es veu que feia temps que anaven al darrere. T'haig de dir que la secció de curs del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges està molt bé. O sigui, jo és d'una secció que trobo que està molt bé, sempre els hi han sortit molt bé. Si fos un festival especialitat en això, ja valdria la pena només veure'l. A part que té totes les seccions de Fantàstic i tal, no sé què, la secció aquesta la trobo boníssima. Jo els felicito als organitzadors perquè sempre tenen una secció molt maca.
Doncs des d'aquí els felicitem i també et felicito tu per aquesta secció tan estupenda que ens fas cada divendres, Àlex.
Farem el que podem.
Moltes gràcies per venir.
Moltes gràcies.
I vinga, t'esperem la setmana vinent.
Perfecte.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. Ràdio Estel sorteja entrades dobles per anar a veure Els Pastorets, Ganàpia i Cibronet a la Sala Crespi de Terrassa. Entra a radioestel.cat, clica al banner de la promoció i omple el formulari de participació. Només et quedarà estar atent al primer cafè per saber si t'ha tocat. Els sortejos pels diferents dies de representacions es faran el dijous 19 i el divendres 27 de desembre i el divendres 3 de gener. Els Pastorets, Ganàpia i Cigronet, a la Sala Crespi de Terrassa. No els perdis de vista.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Laura Fernández Campos,
Leucemia.
Juan Moreno García,
Leucemia.
Cada any, 5.000 persones a Espanya reben aquest diagnòstic. I cap havia pensat que li podia tocar. No esperis a sentir el teu nom. Entra a laotraloteria.com i col·labora amb la Fundació Josep Carreras en la lluita contra la leucèmia.
Moltes gràcies, petits experts separadors sense por. Noms de residus que van al contenidor marró.
Closques d'ou, un os de pernil.
Peles de taronja.
Caca de gos.
Bolquet.
Oh! Lluc, el bolquet té truc. Lamento tenir raó, però això no va al marró. I tu, si has dubtat...
Amazonbas.cat.
Separa bé, un joc de nens. Generalitat de Catalunya. Ràdio Estel.
No vull 34 minuts, acaba de marxar ara mateix la Sara Cruz i l'Àlex Vintró. Entra José Miguel Mestre, entrem nosaltres. Escolta, t'ha quedat clar, no?, on hem de llançar els bolquers?
Orgànica, no?
Tu que tens molta pràctica, José Miguel, bon any.
Bon any, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Orgànica.
Jo crec que sí, no?
Sí, no? Vinga. Doncs avui a l'Observatori Laboral, ja sabeu que aquest espai normalment el tenim els dijous, però aquesta setmana, com era així una mica rarota, doncs l'hem passat el divendres. José Miguel, avui ens vols parlar d'un reial decret que es va aprovar al desembre.
Sí.
Però que ja ha entrat en vigor.
Correcte.
I que modifica de nou... Bé, modifica no, hem dit que no modificava, que afegeix, no?, un precepte més a la reforma laboral, que, per cert, José Miguel, abans d'entrar a parlar sobre aquest tema, estem molt pendents, a aquesta hora, sobre noves dades de l'atur, que en principi, segons s'ha filtrat una notícia des del govern espanyol, es registraria una caiguda rècord de 107.000 persones al mes de desembre, això sí, segons una filtració de l'estat espanyol, encara no tenim les dades concretes.
Bé, és una bona dada, és... Jo crec que dels últims 6 mesos, la segona part de l'any, em sembla que només un mes, si no recordo el novembre, va pujar l'atur. Els altres mesos ha baixat, per tant... I em sembla que el número d'afiliats ha sortit publicat també aquest matí, ha pujat a més de 64.000. Per tant, que sí, que hi ha canvi de tendència, morada...
Canvi de tendència, però, bueno, sí. Perquè dèiem, estàvem parlant ara una mica out of records, que això de dir, bueno, esclar, és que potser és la campanya de Nadal, ja se sap...
No, home, però... sempre es pot buscar una excusa per part de... Sí. Depèn de quin sector polític, però sempre... Home, es veu clarament que el temps dona raó, no? I al final, a pitjor no podem anar, en portem 6 anys ja, trigarem poder una dècada o més en recuperar-nos d'aquesta crisi. Jo dic la crisi de doble B, no? Perquè al final han estat des del 2008 fins al 2014, si fixes, amb algun repunte, però ha estat una davallada...
Amb algun brot verd.
Algun brot verd, exactament. Però fins ara jo crec que no s'estaven mostrant aquests signes de recuperació.
Niño Becerra, l'escoltàvem ahir. Apocalipsis Now. Deia que aquest 2014
no,
venia
no,
el pitjor. Tu
no, no estàs... comparteixo. No? No perquè, primer, que s'han pres moltes mesures fiscals i la que tinc sobre la taula, que us vull parlar, res, fer 5 cèntims, penso que el pitjor ja ha passat. I penso que qui no ha fet un ERE en aquest país, en fi, doncs arriba tard, sincerament ho dic, perquè cada cop és més complicat i cada cop està més... Hi ha una contrarreforma judicial, hi ha moltes coses en contra, i per altra banda també es flexibilitza mesures en el règim jurídic del propi contracte de treball, que abans no era possible. Abans la gent preferia fer un ERO extintiu que no suspensió o de reducció de jornada, per exemple.
Per tant, quan ara deies que arriba tard aquelles empreses doncs, que no hagin fet
és un
ERO...
És un dir, cadascuna de la seva, en fi,
les seves necessitats,
etcètera. Però penso que en 6 anys qui ha estat aguantant, jo penso que al final l'ha fet. I a més, per què? Perquè si no el feia, potser d'aquí 6 mesos la mesura seria pitjor, no? Seria molt més gravosa, molt més perjudicial, no?, pels interessos.
José Miguel, mestre advocat de Sagardó i Abogados, parlem dels contractes a Vinga. Temps parcial avui. Parlem d'aquest reial decret que es va aprovar el mes de desembre sobre la reforma laboral.
Entro a barraca, eh?
Vinga, va.
Tenim el reial decret 16/2013, de 20 de desembre, que estableix, bueno, diu, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores. Una més, la reforma laboral portem 2-3 anys. Pels laboralistes és una passada, perquè cada divendres estem pendents del BOE.
Esteu distrets, eh?
Sí, sí, la veritat és que és un esforç d'estar al dia, a més que t'exigeixen, lògicament, les empreses i fins i tot has d'estar, en fi, per tenir la resposta preparada, no? Llavors, què destacaria jo d'aquí? Una cosa molt mediàtica, i és que les reduccions de jornada, aquesta us agradarà, les reduccions de jornada per cura de fill a càrrec menor de 8 anys s'amplia fins als 12 anys. I es demanava entre un vuitè i la meitat de la reducció de jornada, doncs que sàpiguen sobretot les mares treballadores i les que intenten conciliar la vida professional i familiar, doncs que poden allargar aquesta reducció de jornada fins a que el nen o la nena tingui 12 anys. Per altra banda, deies, modificació del règim jurídic de contractes a temps parcial. Sí, es torna a prohibir la realització d'hores extres, però...
Clar, a veure...
Aquí està el tema.
Vinga.
A canvi, hi ha una important flexibilització del règim de les hores complementàries. Què és l'hora complementària?
Clar, diferenciem per la gent doncs, que potser la nomenclatura jurídica doncs, no la tingui gaire clara.
Jo sóc l'empresari i tinc un treballador contractat a 4 hores, d'acord? I necessito, perquè tinc una punta, campanya d'hivern, d'estiu, la que sigui, tenir-lo unes quantes hores més durant un parell de setmanes. Llavors necessito que faci hores extraordinàries. Aquestes hores extraordinàries...
Hores extres.
Correcte. Cotitzen per un valor duplica, triplica el valor de l'hora ordinària. I aquí està el cost, d'acord? Clar, si tu multipliques una persona, doncs tampoc és gran. Però si tu tens una plantilla de 100 treballadors, la cosa es complica. Llavors, què passa? Aquí el que és flexibilitat és amb l'hora complementària, que té el mateix règim de cotització, el mateix cost que l'hora ordinària, i es preveu dos tipus d'hores complementàries. Unes que es preveien al contracte i altres que siguin hores complementàries voluntàries, és a dir, a disposar. És a dir, l'empresari demana al treballador i aquest es pot negar o no. Si estan previstes al contracte, el treballador no es pot negar. Ara bé, han d'estar correctament previstes al contracte, s'han de previsar amb 3 dies d'antelació i la norma diu que les hores complementàries, fixa't, les hores complementàries prèviament acordades poden ser màxim d'un 15%, d'un 30%, perdó, del total d'hores ordinàries. I les hores complementàries voluntàries també d'un màxim d'un 30%. Sumades poden ser fins a 60%, però és que a més per conveni poden incrementar-se les acordades fins a un 30% més, per tant, fins a un 90%. Tenim la fal·làcia, per dir-ho, que tenim un treballador contractat a temps parcial que pot realitzar unes hores amb hores complementàries, pot convertir-se pràcticament en un treballador a temps complet.
Clar.
Llavors, amb un cost que realment no és el mateix que treballar amb hores extraordinàries. No? És una mica més tècnic i no tan divertit d'explicar.
Però és que aquí hem fet d'una juguesca al govern.
El que fan és donar flexibilitat als empresaris.
Sí, és una mesura de cara a l'empresari.
Sí, sempre, perquè es pensen, sobretot en la PIME i micropime, per tenir aquesta flexibilitat de dir, bueno, necessito una persona únicament 4 hores, si necessito doncs, un període de temps concret en el qual hi hagi d'anar a treballar, doncs que no ens surti un sobrecost. Uh-huh. El mateix amb el contracte d'emprenedoria. El contracte d'emprenedoria, si us en recordeu, em preveia que havia de ser la jornada a temps complet, ¿vale? Amb un règim de bonificacions de l'esfà social i també d'incentius fiscals. Ara es permet que el contracte d'emprenedor sigui a temps parcial. Per tant, aquells emprenedors que veuen que poder no els hi surt a compte posar-se a temps complet, potser també ara s'animen, l'empresari, o sigui, el govern també ho veu així, després de veure que el contracte d'emprenedoria tampoc ha estat un èxit.
No.
Al cap de l'any, em sembla que han estat un total de 60.000 contractes, que és peanuts, és res. Per tant, en aquest sentit, intenten incentivar, doncs, procurant que el temps parcial també entri en el contracte d'emprenedoria. I què més? Modificacions en període de prova, en contractes en duració determinada de 6 mesos, doncs també un període de prova d'un mes i, jo què sé, moltes altres mesures. Aquestes són les principals,
aquestes
d'acord?
Aquestes són les més destacables.
Resumir un real decret en 10-15 minuts o en 5 minuts és complicat, però
aquestes dues... Però et surts bastant, per ser Miguel.
Faig el que puc, per
ja només veient la cara del nostre tècnic, del Toni, que està ben atent a la secció.
Jo vaig intento explicar-vos el més ràpid possible, aneu creuant mirades i bueno...
Nosaltres t'ho agraïm moltíssim.
A vosaltres.
José Miguel, se'ns ha acabat el temps. Ens retrobem dijous vinent.
Vinga.
Que es partin molt bé els Reis amb tu, eh?
A veure.
Em sembla que has estat molt bon nen.
A veure què porten.
Segur, home. José Miguel Mestre, advocat de Sagardó i Abogados, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Ens retrobem dijous vinent.
Vinga.
Que vagi bé.
Bon dia, gràcies.
Ràdio Estel. És el pitjor, de lo pitjor, de lo pitjor que tenim en aquest país. Get up, stand up. Stand up for your right.
Get up, stand up. Stand up. 9:43. Bon dia de nou, Laura.
Hola, bon dia, Mercè. Aquesta setmana, com sabeu, hem estat parlant de l'increment dels preus de TMB, hem parlat de l'evolució que han patit els preus dels productes en els darrers 7 anys, que en alguns casos recordem que s'ha produït un augment del 72%. També hem estat repassant algunes ciutats on el transport públic és gratuït i es financia només via impostos, que el que succeeix aquí a Barcelona és el contrari. Paguem dues vegades per poder-lo utilitzar, a través d'impostos i de la compra directa de bitllets. A més, el transport públic de Catalunya és el més car d'Europa, tenint en compte la relació amb el salari mínim interprofessional, de manera que la situació a casa nostra és especialment preocupant.
Laura, també ens vas explicar que s'havien fet públics els sous d'alguns dels alts càrrecs directius de TMB.
Sí, i trobo que val la pena que recordem als nostres oients que no es coneix en detall els salaris de bona part de la cúpula d'aquesta empresa pública, però hem pogut saber que hi ha persones dins aquesta empresa que cobren més de 100.000 euros sense tenir en compte els plusos, Mercè.
Déu-n'hi-do, Laura, déu-n'hi-do.
Aquest tema, Mercè, no deixa indiferent a la gent, ja que cada dia hi ha més persones que troben impossible poder accedir al transport públic, un dret fonamental que hauria d'estar a l'abast de tothom i que no hauria de suposar un luxe, Mercè. Potser és per això que hi ha hagut diverses persones que ens han volgut fer arribar la seva opinió i que han volgut participar en l'enquesta del nostre web.
Vinga, doncs llegim algunes de les opinions que hem rebut, Laura.
I tant. En primer lloc tenim la Marta, que ens ha dit que actualment està a l'atur i que els progressius augments en el preu dels bitllets han afectat molt la seva butxaca. Ens explica que l'economia familiar no pot suportar el darrer increment del 5% en el preu de la T10 i diu que no sap com s'ho farà perquè el seu fill pugui traslladar-se fins a l'institut cada dia. El Víctor, d'altra banda, està segur que l'augment dels preus de TMB contribueixen a l'augment de la contaminació, ja que, segons diu, a la llarga surt molt més econòmic viatjar amb vehicle privat que amb transport públic. Afegeix també que és una vergonya que es produeixin aquests increments quan els directius d'aquesta empresa pública s'estan embutxacant aquestes quantitats astronòmiques. El Jan diu que un transport públic gratuït aquí també seria possible si l'Ajuntament o el Govern fessin un ús responsable dels diners. Afegeix també que mentre aquest model de transport no sigui una realitat per tothom, com a mínim sí hauria de ser-ho per a aquelles persones sense recursos. Afegeix també que un sistema que no cobreix uns mínims per als que més ho necessiten no és un sistema democràtic. La Júlia també ens ha escrit, molt empipada, per dir-nos que la ciutadania hauria de mobilitzar-se i fer campanyes conjuntes per mostrar el seu rebuig a aquest augment, que qualifica com un complet abús.
Sembla, Laura, doncs, que la gent està enfadada i de debò.
Doncs sí, hi ha motius, jo crec. Per últim, Mercè, ens ha fet arribar un correu Gent de Gramenet, un moviment assembleari que aposta per la regeneració democràtica. Ens ha volgut explicar que el 3 de gener han convocat una concentració a Gramenet contra la pujada del transport públic. Ens expliquen que ja van realitzar una mobilització el passat 30 de desembre a favor d'un transport públic al servei de les classes populars. Diuen que aquest és un dret fonamental i que s'ha de frenar aquest nou procés d'espoli que patim, que, segons opinen, es tracta d'un robatori social en tota regla. Proposen la gratuïtat i la tarifació social per a certes persones, la gestió pública de totes les companyies de transport i demanen que no es produeixin ni acomiadaments ni retallades en els drets dels treballadors de metro o de busos. Rebutgen també qualsevol tipus d'augment dels preus dels transports i que es produeixi un malbaratament dels recursos per part dels alts càrrecs directius de TMB.
Doncs potser són propostes que caldria tenir en compte.
Doncs sí, Mercè, ara si et sembla...
Repassem els resultats de la pàgina web.
Exacte, recordem que la gent pot seguir votant fins diumenge, que hem plantejat aquesta setmana a l'enquesta si creuen que els preus de TMB són abusius, i hi ha un 80% de les persones que han volgut votar que han dit que sí, un 9% que diu que no i un 11% que diu que no n'està segur.
José Miguel Mestre, ja que et tenim aquí, creus que són abusius?
Jo crec que sí.
Sí, no?
Està bastant clar.
Està bastant clar.
I més després d'escoltar això... Home, primer de tot hauria de ser transparent. Els salaris de qualsevol empresa pública hauria de ser transparent.
Exacte.
I penso que és bastant opac, tot plegat.
Però i ara almenys han fet públics part d'aquests salaris, que fins ara, i mira que hi ha hagut diverses entitats i fundacions i formacions que ho han demanat, però no ho havien fet públic fins ara. Ara almenys tenim alguna mínima informació.
O si més no, posar alguna mesura perquè el moure's, la mobilitat, no sigui una cosa que és tan elemental que s'impedeixi a persones que no poden arribar, no? Aquest servei públic, perquè totalment. Per això és públic.
Moltíssimes gràcies, Laura.
Moltíssimes gràcies a tu, Mercè.
Vinga, nosaltres marxem a publicitat breument i a la tornada, atenció, parlem del Tortell de Reis.
Ràdio Estel.
Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, coneixerem un grup d'havaneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les fires d'arreu del país. Tot això, als Sons de la Terra. Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrión. El 2014, el club més amics, més viatges que mai. Etiòpia, Xipre, Xina, Berlín, Sicília i Malta, Noruega, Armènia, el Nepal, Cuba, Índia i les peregrinacions a Fàtima, Polònia i Terra Santa. Vine de viatge amb el club més amics, perquè volem amics com tu. Informa-te'n al 93 409 27 70 i a clubmésamics.cat. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ja ha arribat el compte enrere d'Hipercor.
Aquest cap de setmana ofertes increïbles però fugaces.
Ara 20% d'estalvi en totes les joguines.
Vas canviar a Hipercor les teves bonificacions per compres superiors a 45 euros del 7 al 12 de gener.
Aprofita-les. Són les ofertes compte enrere d'Hipercor.
Ves alerta, que volen.
Aquestes festes regala les pregàries de Tu a Tu d'Ignasi Miranda. Tres volums amb invocacions, acció de gràcies i reflexions que faran dels espais de pregària una obertura de cor. Textos senzills per interioritzar la vida a la llum dels textos bíblics. Aquestes festes, pregàries de Tu a Tu d'Ignasi Miranda. Editorial Claret. De venda en català i castellà a les llibreries religioses.
Com cada divendres, aquesta hora arriba a la sintonia de Ràdio Estel dins del primer cafè, la secció Nutrició i Dietètica. Avui volem parlar del Tortell de Reis i dels pastissos en general. I ho fem un divendres més amb l'experta en nutrició i dietètica, Maria Josep Rosselló. Molt bon dia, Maria Josep.
Molt bon dia, molt bon any a tots.
Molt bon any, Maria Josep.
I una de les coses que comencem a fer molt a principis d'any és justament aquesta festa dels Reis,
sí.
Una celebració més. Hem passat ara els Nadals, ple de dolços, i acabem amb un altre
amb
dolç,
dolços,
que és el
no?
Tortell de Reis, efectivament. I no li havíem dedicat ni un sol programa
clar,
a parlar dels
home.
Dolços.
Vinga.
Per tant, la primera cosa que no sé per què començar, si parlo purament dietètic,
sí.
Dietètic com a tal, o nutricional, perquè aprofito per dir que la nutrició és aquella ciència més o menys exacta que estudia els nutrients. I clar, si jo parlo de nutrició, doncs parlaré de les calories del tortell de Reis, de la quantitat de carbohidrats, de greixos i tal. Però dietètica és una altra ciència que estudia l'alimentació dels éssers humans tenint en compte tots els seus aspectes, els aspectes, per tant, també sociològics, els aspectes simbòlics, i jo avui vull parlar molt del simbolisme.
Doncs
del simbolisme. Però començaria a dir que els dolços acompanyen a la vida de tots els pobles, tenen els seus dolços, perquè els dolços ens donen d'entrada molta energia. Fixeu-vos que quan prenem una cosa dolça, de seguida, no?, ens arriba sucre al cervell i això ens dona molta energia. Mm. Però és clar, és que simbolitza endolcir-se la vida. I endolcir-se la vida és un desig que qui més qui menys el té. I amb
sí.
les celebracions, fixeu-vos que no fem cap celebració que no hi hagi un dolç pel mig. No?
És veritat.
Per tant, el pastís de cumpleanys, els torrons que acabem de menjar, etcètera, etcètera. Sempre hi ha dolços. Per què? Perquè realment és un desig de tots, no?, i de compartir i d'endolcir-nos una mica la vida. Per tant, penso que per això tenim tanta tendència a menjar dolç, perquè qui més qui menys se la vol endolcir una mica. I a vegades ho necessitem molt. Quan estem més tristos, es dona més per menjar. Tot això ho estudia la dietètica. Per tant, no penseu que me'n vaig del tema de nutrició dietètica perquè estem
amb
aquest
dins,
tema.
Clar.
Sí, sí, sí. I pensem una mica això, no? Quantes vegades hem estat pues, més decaiguts, etc. I el que ens ha vingut pel cap és això, no? Ara em menjaria... Que sí, segur que sí. Segur que tots vosaltres heu pensat que ara em menjaria... No?
Una peça de xocolata.
Un gelat de xocolata.
Està clar que la xocolata és un dels productes que més enganxa la gent, li dona aquesta, no només energia, sinó aquesta sensació de, no? de sí. Pau, com de...
De benestar, de benestar, que treu l'angoixa.
Exacte.
Vinga, i ho deixarem aquí.
Exacte, sí, sí. No, és sí, un fet, sí, és sí. Un fet, no? Bé, pues, seguint una mica amb la simbologia i després... No, ja no segueixo, perquè ara posaré una part de nutrició per acabar millor, perquè Vinga. És molt bonic la simbologia del tortell. Si parlo de calories, no us espanteu, però tots els dolços, tots, estan entre 450 i 500 quilocalories per 100 grams. Són moltes. I tenen al voltant del 80% de carbohidrats. És com la mel, que té un 80% de sucre. Mm. Però, clar, nosaltres no ens mengem cullerades i cullerades de mel seguides, no? Mengem una cullereta i en tenim prou. En canvi, fixeu-vos que de dolços, ara un trosset, ara un altre trosset, ara un altre trosset... Sempre acompanyat amb greix, un 15% de greix. Per tant, si el 80% són sucres i el 15% és greix, poca cosa més tenen, no? Està clar. No? Per tant, energia, molta energia. I clar... com hem menjat altres coses, pues suposa que l'organisme, tota aquesta quantitat de carbohidrat i de greix, l'acumula en forma de greix. Per això engreixen tant els dolços, perquè tenen realment moltes calories. Està clar que si fóssim una mica més racionals amb les calories, diríem, ja que menjaré dolços o postres dolços, faré un àpat més lleuger,
clar.
Cosa que no hem fet aquestes festes, no? Però, bueno, què vols fer-li, eh?
Sí, això és el que toca, no? Les dates.
Exacte. Després ja,
ens ho perdonem.
Sí, després ja ens vindrà de gust menjar coses més lleugeres, sí. Però sigueu conscients d'això, no? Que són moltes calories i, sobretot, molts carbohidrats. Uh-huh. Però ja si parlem del tortell, perquè ja ens queden pocs minuts, no?
Sí, però amb tu, Maria Josep, avui, com que t'hem donat pocs minuts, ja sí. La setmana que ve ja no. En recuperarem. Sí, sí, bueno, perquè no. Tenim ganes d'escoltar-la.
Vale, no,
però avui acomiadarem el programa amb tu
sí,
i desitjarem als oients un molt bon Reis.
Exacte.
Amb tu, si et sembla.
Amb un tortell de Reis que té una simbologia preciosa, perquè fixeu-vos que és un cercle. Sí, i la simbologia del cercle és la simbologia de l'infinit. Per tant, no ho celebrem amb qualsevol cosa, aquesta vinguda de Jesús i aquest reconeixement de la seva realesa, no? I a més té una altra simbologia molt important que jo crec que és un dels missatges. Bé, un dels missatges que realment van ser nous, que va portar Jesús al món, que és la igualtat. Sí, i aquí ja parlo una mica de, no? De matemàtiques o de geometria. Fixeu-vos que el cercle, tots els punts del cercle, estan a la mateixa distància del centre. Totes les altres figures geomètriques no són així. Per tant, no hi ha cap simbologia d'igualtat més gran que un cercle. I aquesta igualtat, no? Aquest pare nostre, per tant, tots germans, l'acabem celebrant amb aquest cercle. Penso que és molt bonic i que també és bo anar-los explicant als nens quan mengem i quan prenem coses que hi ha un missatge espiritual darrere de totes les coses i que aquesta societat nostra actual se l'està oblidant. L'està oblidant, cosa que abans se li donava molt més valor.
Més importància.
Per tant, Nadal, la festa de la llum, aquesta llum que ara ja comença a lluir, no? Ja tenim els dies més llargs, perquè a partir de la vinguda de Jesús hi ha més llum al món, i acabem amb aquest tortell de Reis tan fantàstic, no?
Sí.
Que tindrà moltes calories.
Ens ho pots dir, per exemple, una peça de tortell, perquè clar, hi ha diferents tipus de tortell, no?
Bé, si li poses nata, encara li augmentes les calories amb greix. No?
Vale.
Però si és el típic tortell farcit de massa pa, per exemple, pues està això, no? Les 450 calories i el que té és molt sucre, molt sucre.
Molt sucre.
I la fruita també confitada, molt sucre. Per tant, pensa això, que cada com culleradeta de tortell que prens és com una culleradeta de mel.
Vale. O sigui, hem de ser conscients.
I que segur que et menjaràs 100 grams i seran 450 calories.
Déu-n'hi-do, Maria Josep.
Segur, segur.
Escolta,
segur.
I com podem contrarrestar, que ens queda un minut i mig, eh? Ja ens acomiadem. Avui hem anunciat que ens acomiadem amb la Maria Josep. No, arribarem a les 10 del matí amb la Maria Josep.
Jo quasi sí que us recomanaria que, a part de, com us dic, no?, de gaudir-lo, de dir, pues, quina sort que tenim, no?, una vegada més, quina sort que tenim de tenir menjar, de tenir aquestes tradicions, de tenir aquesta cultura, de tenir aquesta bona gastronomia, i de que hi hagi tota aquesta simbologia al voltant, pues us diria que per Reis ja no cal fer un menjar molt copiós, per tant, que sigui més lleuger, més lleuger de calories de primer i segon plat, però després menjar com a postres aquest bon tortell i poder-lo gaudir. Per tant, si feu una bona amanideta, que també ve de gust, ja arriba un
també,
moment que
no?
ve de gust.
Home, jo em vaig apuntar, l'amanideta d'hivern que ens vas recomanar l'altre dia, amb les fruites, no?, que eren la mandarina, la pinya, i quin era més?
I la magrana.
I la magrana.
La magrana queda genial. Doncs pues una mica així, no? Fer-ho bonic, però més lleuger, amb poc greix i pocs carbohidrats. Ara, si comenceu amb uns macarrons, continueu amb una carn amb les patates fregides i acabeu amb un tortell de Reis, allò és una bomba calòrica.
Allò és una bomba. I una bona migdiada.
Moderem una mica les coses, però gaudim de les nostres tradicions.
Maria Josep Rosselló, moltíssimes gràcies.
I molt bon any per tots, i que els Reis ens portin molta pau, que ens fa molta falta.
Sí, és necessari.
I molta unitat i igualtat.
Mira, com el tortell.
Com el tortell, exacte.
Moltes gràcies. Que vagi bé, Maria Josep.
Sí, adéu.
Vinga, nosaltres ho deixem aquí, Laura. Ens acomiadem amb la cançó
Els Tres Reis de l'Orient, del Club Super 3.
Doncs vinga, que vagi bé. Adéu, molt bon Reis a tothom. Bon dia.